Avui a Islàndia és dijous, això vol dir que vindran les dones Déu i el degà dels periodistes divorciats de Catalunya, és a dir, Carol Saliner, Esther Pujol i Joaquim Luna, que ja venen a ser com un trio de fet a Islàndia els dijous. Abans, però, la història del David, un nen d'11 anys de Mataró. Des del 7, en David viu gràcies al cor d'una altra persona. Li van haver de trasplantar el cor, cosa que només han fet a 69 nens i nenes de Catalunya, és a dir, 68 i el David. L'he anat a conèixer. Hem quedat a la porta de la Vall d'Hebron, un hospital que acaba d'arribar als 1.000 transplantaments de diferents òrgans entre nens i nenes. Ja veureu que començo parlant amb el David a la porta de la Vall d'Hebron, després entrem a l'hospital, apareix la seva mare, la Rebeca, el metge que ha portat el David i també una escriptora, la Carme Martí, que s'ha passat moltes hores i molts dies a la Vall d'Hebron per escriure una novel·la, Els núvols, en què el protagonista també es viu gràcies al cor d'un altre nen o nena. Hola, David.
Hola.
Com estàs?
Bé.
Em dius on som, ara?
Som a l'entrada de la Vall d'Hebron.
Què és la Vall d'Hebron per tu?
La Vall d'Hebron per mi és un lloc on et poden donar una segona oportunitat, una segona vida.
A tu t'han donat una segona vida?
Sí.
Sí? Sí. Per què?
Pues perquè a mi de petit vaig tenir una...
Alguna cosa al cor, m'han dit, no?
Sí.
Tenies un cor especial.
Una cosa al cor que feia que la sang no entrés i sortís bé i em cansava molt ràpid. Llavors, amb 7 anys ja em van transplantar del cor.
Et van canviar el cor?
Sí.
Ara en portes un altre?
Sí.
I ara quants anys tens?
En tinc 11.
11 anys, eh? O sigui, fa 4 anys que vas amb un altre cor.
Sí.
M'expliques el dia del trasplantament? Perquè això m'han dit que va molt ràpid. No, que t'avisen i ha d'anar molt ràpid. Tu on eres el dia que et van dir que et havien de trasplantar el cor?
Jo era a classe d'anglès al col·le.
I et van avisar?
Bueno, van trucar, lo típic de trucar al passadís i diuen, David, tens d'anar-te no sé què.
I llavors els teus pares et van explicar per què te n'havies d'anar?
Sí, m'ho van explicar.
I tu què?
Home, espantat, vaig agafar les claus, les vaig amagar, vaig tancar i em vaig amagar.
O sigui, del col·le vas anar a casa teva i et vas tancar a casa que no volies sortir d'allà?
Sí.
Què et feia por?
Que no sortís bé. La veritat és la por a que les coses no surtin bé i que hi hagi algun problema al transplantament.
Per tant, et vas amagar a casa, vas amagar les claus, tot tancat, però els teus pares devien obrir.
Sí. Al final em van trobar i em van obligar a dir on eren les claus.
Vas descobrir on eren les claus, vau agafar i vau pujar cap a la Vall d'Hebron.
Sí.
Ja va ser el moment que vas poder entrar al quiròfan o us vau haver d'esperar una mica?
No, vam esperar un ratet perquè... crec que ho van tenir de preparar i tot això, mentre fèiem una partida en Monopoly que jo vaig guanyar. I estàvem a una saleta d'urgències fent una partida al Monopoly, allà esperant.
O sigui, a la sala d'espera estàveu jugant al Monopoly, qui éreu que jugàveu?
Jo, el meu pare i ma mare.
I, David, vas guanyar o et van deixar guanyar?
Vaig guanyar.
T'agrada el Monopoly?
Molt.
Bueno, es va acabar la partida, no sé si o sigui, la veu poder acabar, i us van dir cap a dins a quiròfan, no?
Sí.
I aquí devies estar espantat.
També.
Recordes alguna cosa més d'un cop vas entrar al quiròfan?
D'un cop entrar al quiròfan no, però me'n recordo com de fer un passadís cap al quiròfan.
El feies tu sol o portaves alguna cosa que t'acompanyés?
Portava un... peluig i anava amb els meus pares.
Un peluig? Com és aquest peluig que t'acompanyava?
És un koala de peluig.
Té nom?
Koala.
Ah, mira. Per tant, acaba i llavors m'han dit que es va complicar una mica, que et vas haver d'estar molt temps aquí on som ara, que és a la Vall d'Hebron, després que et trasplantessin el cor, no?
Sí, perquè el meu cor nou em va fer un fallo i vaig estar a la ECMO, que és una màquina que fa... les funcions del cor, ella, em vaig estar connectat un mes i pico dormit.
A la UCI, connectat a aquesta màquina, que és la que feia les funcions del cor.
Sí.
Sort que estaves adormit i no ho veies, no?
No sé com seria, però sort, segurament.
T'han dit que va ser molt fort.
Bueno, no, la veritat no. M'han dit que pues, estava adormit, els meus amics al col·le m'enviaven missatges, però mai m'han dit que va ser molt fort, tipus, de que... com a les pel·lis, de que de repens se li para el cor i tot això.
David, clar, tu ara fa 4 anys que portes un cor nou. És estranya la sensació de tenir un altre cor?
No, la veritat, et sents igual que abans.
Tens un altre cor, però ets el mateix David?
Sí.
Tu t'has preguntat mai, David, si de qui deu ser aquest cor?
Sí, m'ho he preguntat, però a mi m'han dit que no m'ho poden dir. Ni a qui van donar el cor, tampoc li poden dir a qui li han donat.
Clar, no es pot dir. Però t'imagines que és un nen com tu?
Sí, bé, jo crec que si es transplanta un cor a un nen, té de ser un cor d'un nen, no d'un adult.
Ara diries, David, que fas vida normal?
Sí, faig vida normal. Potser algun dia vaig aquí a Vall d'Hebron, però faig vida normal.
Te'n recordes el dia exacte que et van fer el trasplantament?
27 de maig, d'abril, perdó.
M'han dit que feu una cosa igual cada any, aquest mateix dia, el dia que et van trasplantar, què feu?
Fem una partida al Monopoli i tota la família.
Sí, la mateixa partida que veu fer a la sala d'espera, no?
Sí.
I ara també guanyes tu?
Moltes vegades.
Escolta'm, avui t'he fet tornar a la Vall d'Hebron. Què sents quan vens aquí?
La veritat, res, o sigui, em sento normal com sempre entrant aquí i sortint.
Vull dir que és un gust, suposo, venir-hi sense haver d'entrar en una habitació i haver d'estar al llit aquí, que vas estar-hi tant temps, no?
La veritat és un gust i algú que et sent molt bé. O sigui, que a mi també m'agrada ser ingressat i no anar al col·le. Però...
Per què t'agrada? Què fas quan estàs ingressat i no estàs al col·le?
Menjar, dormir i jugar a la consola.
I això també està bé, no?
Clar.
I tu, d'abans de l'operació, d'abans que et fessin el trasplantament, tu notaves que no estaves bé? Notaves que estaves malalt?
Sí, a veure, et feien una màquina tots els dies abans del pati, el córrer, tipus, una volta un camp de futbol estava destrossat i, no, i tenia de quedar-me una o dues hores recarregant les piles. O sigui, era... Se notava.
I ara això no passa?
No, ara això... Bueno, acabes cansat, però no tant com abans.
Qui tenim aquí davant?
A mi mare.
Li podem dir que vingui? Digue-li que vingui a la teva mare.
Vine.
Rebeca, hola.
Hola, què tal?
Has patit molt, tu?
Moltíssim. No t'ho pots arribar a imaginar.
Més que ell, no?
Sí. Sí, sí, per sort, per ell, sí. Nosaltres ho hem patit molt, sí.
Clar, perquè ell ho explica, no et diré com si fos un joc, però gairebé, no?
Bueno, perquè ell no va ser conscient la major part del temps. Tot aquests tres mesos més o menys que va estar a la UCI, ell no hi era conscient, estava inconscient, estava endollat. Com dir-t'ho, aquest dia a dia que vius, que no saps si el vius o no el vius... Ell això no ho té, en record. Una vegada ja passes la part més perillosa, ja es recupera la vida, no? I aquesta part, doncs, la va portar molt bé. Ell és molt valent i amb molta fam de superació, llavors no li va costar gaire. Veritablement, clar, quan estàs tant de temps enllitat, que és el que t'explicava ell, doncs has de tornar a recuperar tota la mobilitat del cos. Li va quedar una corda vocal paralitzada, no podia tragar, no podia parlar... clar, això és una recuperació que va fer en uns mesos.
És el que deia, d'alguna manera tornar a aprendre a caminar, tornar a aprendre a parlar, no?, amb 7 anys.
I ho va portar molt bé, no es va queixar, mai s'ha queixat. I això t'ho posa fàcil.
Mai t'has queixat?
Mai.
Ni ara tampoc?
No, una mica.
Ara una mica més.
Sí, ara més? O sigui, com més bé es troba, més es queixa.
Bueno, no sé si aquesta seria, però està entrant en l'adolescència, no? Potser va més per aquí.
Em deia això, que quan el veu avisar, o el van avisar a la classe d'anglès, no?, que ella estava a col·le, llavors va anar a casa, sí, que es va tancar i va amagar les claus perquè no el portéssiu a fer el trasplantament.
Sí, bueno, perquè ells, nosaltres sempre li hem explicat bastant tot dins de la seva comprensió, no? És la seva enfermedad, ell l'ha de portar també, no?, fins a cert punt. I llavors, clar, ell sabia, potser no de tot, que ni tu ho saps com a adult, tu no ets metge, però ell sabia. Llavors ell tenia doncs, la por que tens tu davant de la incertesa, però que saps que ho has de fer. Vam arribar aquí a l'hospital i marxava mig corrents, no? Es va pujar en un mur que allà hi ha al pàrquing i no el podíem enganxar perquè clar, tenia aquesta por, però ara ho celebrem.
Volies escapar?
Sí.
Sort que no ho vas fer, eh?
Sí.
Perquè ara estàs millor que abans, no, David?
Home,
què vol dir?
Home, sí, ja sí, millor que abans.
I llavors el Monopoly veu jugar aquí mentre us esperàveu.
Sí.
Diu que va guanyar.
Va guanyar. Va guanyar netament, sí.
Que no passa sempre, que a vegades fa trampes.
Sí, exacte. Però amb el Monopoly ens guanya, és molt, molt bon tio Gilito, sí, s'ha de dir.
Què t'agrada del Monopoly?
La veritat, acaba amb quasi 3.000 euros.
Això és el que t'agrada?
Sí.
Es fa amb tot, es fa amb tot.
Però no són partides molt llargues, al Monopoly, que no s'acaba mai?
Sí.
Mira la mare com fa que sí, que quina paciència ha de tenir jugar al Monopoly, no?
Sí.
Li preguntava al David a veure què sentia ell quan venia a la Vall d'Hebron, quan tornava a la Vall d'Hebron. Tu?
Jo sempre porto els cabells de punta, què dir-te, no? Perquè veritablement són... Sembla mentida, perquè tu vius aquí una segona vida. Estàs aquí 24 hores, durant 4 mesos. 24 hores, no? Entres i surt i és la teva jornada. Menges, dorms, ho fas tot aquí, amb ell, al seu costat, al llit. Llavors, per tu, de vegades, quan ara travessàvem alguns passadissos, quan veníem cap aquí, ostres, és que aquí us he passat a les 3 de la mañana, a les 4 de la mañana, a les 5 de la mañana, al matí he anat a esmorzar, no? És diferent. La sensació per tu et fa sentir més tou.
Sí. Amb la incertesa, a més, durant aquells mesos de no saber què passarà, no?
Bueno, cada dia és una aventura. La veritat és que ara, quan veníem amb el túnel, no?, i tenia la imatge de moment que van trobar un atac al cervell i vam haver de córrer cap a l'escàner amb aquella màquina endollat que anava al mil·límetre, que feies un esgraó i ens posàvem a tremolar tothom. Vull dir, això són coses que no superen fàcil.
Jo vull que em presentis el... Tu te'n recordes com es deia el teu doctor?
Quin de tots?
Ah, clar, n'hi ha hagut molts, no? A mi m'han dit que n'hi ha un molt important, que es diu doctor Gran, pot ser, Ferran Gran?
Sí.
Sí? Me'l pots presentar?
Sí.
Sí, entrem?
Vale.
Va, anem-lo a buscar. Tu diries que ell pot portar una vida normal?
Totalment, sí. Tret de la medicació i dels controls, ell porta una vida normal, fa esport, viatgem... Sí, té una vida normal.
Clar, s'ha acabat patir?
Com?
S'ha acabat patir?
No, mai acabes de patir. Però tenir fills és això també, no?
Que tens germans?
Sí.
Quants?
Un.
Com es diu?
Oliver.
Quants anys té?
6.
Juga, no sé. Juga a Monopoly?
Bueno, és dolent.
És dolent.
Sí.
Va, anem a veure el doctor, que si no... Si no, no hi arribarem mai, que tu per aquests passadissos saps per on vas i jo no. Sort que has de seguir aquí aquestes línies, no?, de colors verdes i liles. Mira, clar, aquí hi ha altres nens, no?
Et presento en Ferran Gran.
Que és el teu metge, un dels teus metges?
Sí.
Què recordes d'ell? Quin record tens?
Que vingui tots els dilluns a la UCI a fer-me proves.
A veure... Tu quin record tens del David? És bon pacient?
El David és bon pacient o no? Sí, és un noi molt, molt entremaliat. Jo tinc un record de les consultes, que quan li deia que havien de fer esport després del trasplantament, t'havien apuntat a natació. I me'n recordo que amagaves tota la roba de natació al gorro i tot, oi que sí? O amagaves a sota el llit o algun lloc que no ho trobaven i no arribàveu a la piscina perquè s'estaven buscant la...
Que no volies anar a natació?
No, no m'agradava, mai m'ha agradat.
O sigui, ets un especialista a amagar coses, eh? Jo veig les claus abans del trasplantament, la roba de natació abans d'anar a nedar, vull dir que un festival aquí d'amagar. Escolta, doctor, parlàvem una cosa amb el David. Jo li preguntava, clar, evidentment no es pot saber de qui és el cor que li van trasplantar, però ha de ser d'un nen, o sigui, ens hem d'imaginar que per un nen de 7 anys, que és l'edat que tenia ell quan li van fer el trasplantament, el cor ha de ser també d'algú de 7 anys?
Hi ha un marge, hi ha un rang entre una mica menys i una mica, a vegades, bastant més. Ha de ser un noi o una noia d'un pes, d'una alçada similar. Entre una miqueta menys, que calculem més o menys 0,8 pel pes del pacient, fins a quasi el doble. Gairebé el doble o el doble del que pesa el pacient.
I el gènere és igual, tant pot ser el d'un nen com el d'una nena.
L'equip de futbol també, sí, sí.
Sí. És que, clar, el cor, clar, doctor, és aquella cosa que ho tenim tan associat a com si ens marqués la personalitat, el cor, no? I que llavors com si un canvi de cor hagués d'anar associat, diguem, com a idea màgica, no?, a un canvi de personalitat, també.
Sí, sí. Diuen, que diuen que hi ha algunes neurones al cor, vull dir que hi ha realment la personalitat està al cervell, no? Però que alguns òrgans també tenen cèl·lules que poden determinar algunes coses més enllà de la seva funció. Però la funció del cor és bombejar sang i fer que la sang arribi a tot arreu, no?
I ara la sang, al David, afortunadament, li arriba a tot arreu. Diu, tinc un altre cor, aquí m'han donat una segona vida a la Vall d'Hebron. Sí. Diu, però sóc el mateix, David.
Sí. Sí, sí, així no ho hem pogut canviar, David. Ho hem intentat, però ets el mateix.
Continua guanyant el Monopoly. Es veu que és una espasa de Monopoly. Mira com riu. Això sí que li canvia la cara. Heu fet a la Vall d'Hebron més de 1.000 trasplantaments amb nens.
Pediàtrics, sí. I són més de 1.000 trasplantaments pediàtrics d'òrgan sòlid, perquè després estan els trasplantaments pediàtrics de moll d'os, que són, no t'ho sabria dir, però més de 1.000 encara. O sigui, cada òrgan sòlid, que Catalunya és l'únic hospital que fa trasplantament cardíac pediàtric, és amb la Paz de Madrid els hospitals que més trasplantament cardíac infantil fem. Sí.
A 1.000 són moltíssims. De cor,
des que es va començar...
De cor no n'hi ha tants, no? He vist que no arriba ni a 100, segurament.
No, de cor són 69.
O sigui, hi ha 69, 68 i el David.
68 del David. Per sort, 68 i només un David, sí, sí.
Sí. En el cas del David, diguem, un cop es va acabar l'operació, un cop els cirurgians van fer l'operació, després la cosa es va complicar, m'ha explicat ell, eh?
Sí. El David era un cas que a vegades és poc freqüent, perquè ell aparentment es trobava bé, de fet va venir del trasplantament, va venir de casa seva, que hi ha nens que estan aquí a la UCI esperant durant mesos perquè estan molt malament o perquè estan connectats amb la màquina que fa de cor. En canvi, el David va venir de casa, aparentment venia bé, però en realitat els seus pulmons estaven molt afectats, tenia una patologia que es diu hipertensió pulmonar, que és secundària a una cardiopatia, i llavors el seu cor treballava acostumat a aquesta hipertensió pulmonar, però el cor nou, que era el cor del donant, era un cor sa que no tenia, no havia estat acostumat a treballar amb més pressió al costat dret del cor. I va fallar, al sortir de... Ja era una possibilitat que contemplaven, que es pot passar, i va fallar el cor, va estar connectat a una màquina que es diu ECMO, i va estar un mes, diria, que va estar connectat a la ECMO, dormit, amb una màquina que feia de cor i de pulmó. I després va a poc a poc, el seu cor anava responent i va sortir-se molt bé.
T'han dit que va ser molt fort, David? Diu, no m'ho han dit.
No t'ho han dit a casa? Vaya tela, no? Els pares?
No t'ho han dit, David?
No.
Tu anaves esperant i no, eh?
Per suposat, no t'ho he dit perquè ja dic, li haurà dit tothom, això. Sí, sí, va ser molt fort, com tots aquests nens que són uns campions i les seves famílies també, sí.
Clar, aquí hi ha el David, que li van trasplantar el cor amb 7 anys, hi ha la seva mare, la Rebeca, no?, amb tot el patiment associat a les famílies, hi ha el doctor, no?, el doctor Ferran Gran, amb representació
de moltíssima gent
sí, que treballa a la Vall d'Hebron. Faltaria l'altra part, que és la família del nen o de la nena que es va morir i va decidir donar els seus òrgans, que això és importantíssim, diguem, perquè el David, el primer que m'ha dit és, a mi aquí a la Vall d'Hebron m'han donat una segona vida, va ser aquella família, diguem, no?
Sí, sí, el paper de la donació és fonamental, perquè és una situació paradoxal, no? Com a societat el que intentem és que hi hagin els menys donants possibles, que hi hagi els menys accidents possibles, que la mortalitat infantil sigui zero, però sempre hi ha accidents i sempre hi ha accidents, esperem que cada cop menys. S'ha reduït moltíssim, la mortalitat infantil s'ha reduït moltíssim, la donació cada cop és més escassa i tenim altres donants, també, donants que tenen alguna malaltia terminal, poden ser donants, per això sempre que hi hagi un potencial donant és molt important que la família estigui conscienciada i que sàpiga que els receptors tenen molt poques opcions i qualsevol persona que pugui ser donant els està fent un favor molt gran.
Clar, avui potser ens està escoltant algú que diu qui sap si el cor del David és el del meu fill o de la meva filla?
Sí, 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 pot ser, pot ser. Els donants no saben d'on ve, els receptors tampoc mai saben on va i es queden amb la il·lusió, amb l'esperança que almenys aquesta pèrdua que han tingut pugui servir perquè una o moltes persones puguin refer la seva vida i puguin viure bé, perquè d'un donant doncs hi ha un receptor de cor, de pulmó, de fetge, de ronyons.
Sí que hi ha una altra persona en aquesta sala que, doctor, em vols explicar, a veure, quantes hores li has hagut de dedicar amb aquesta dona que està aquí?
Aquesta dona es diu Carme Martí, és una escriptora que escriu francament bé. Jo havia llegit un llibre seu que és El cel de plom.
La història de la Neus Català.
Perdona, m'ho vas donar tu quan ens vam conèixer i em va apassionar i l'ha recomanat a tothom. I em va trucar un dia de l'any 2018 perquè ella tenia relació amb una pacient nostra que va ser la primera nena trasplantada de cor a Catalunya, del Vall d'Hebron, no? És del centre infantil que fem trasplant i es va trasplantar l'any 2008. I era veïna del poble, havia tingut... Ja expliques tu, Carme, la història?
Carme Martí, bona tarda.
Bona tarda. Ha tingut la paciència d'un sant i m'ha ajudat moltíssim. O sigui, a partir d'ell, jo he entrevistat tant els professionals d'aquí de la Vall d'Hebron com a les famílies, però ha estat ell el nexe de tot, d'on ha sortit tot.
Expliquem-ho. Tu acabes de publicar un llibre que es diu Els núvols i que el Marc, el protagonista, doncs mira, podria ser una història molt semblant a la que ens acaba d'explicar el David, no?
Sí, sí, sí. És això. El que passa que el Marc és adolescent. Llavors aquí hi ha unes altres complicacions, no? Perquè després del trasplantament venen uns canvis físics molt grans a causa de la medicació i si l'adolescència ja és difícil amb tot això, doncs encara ho és més.
El Marc és molt protagonista, la seva mare, la Cristina, també, en aquest llibre Els núvols. Som a la Vall d'Hebron. Tu quantes hores, quants dies et deus haver passat aquí per documentar-te per aquest llibre que acabes de publicar?
No ho tinc comptat, perquè era venir, l'entrevistava amb ell, el doctor Ferran, i les entrevistes que em concertava ell, més alguna família, estan aquí ingressada, més famílies que he entrevistat a les seves cases, més converses després per telèfon, missatges de... Jo no ho sé, no ho he comptat. El que sí que quan venia m'estava estona aquí a l'hospital, m'obrien les portes de la UCI i la Maria José, la cap d'infermeria, m'ho explicava bé, però jo m'estava també a la sala de consulta, passava pels passadissos, a prop del quiròfan, a la sala d'espera, no? Intentar copsar tot això.
Hi ha un moment del llibre que parla de com la mare del Marc queda alleujada en el moment que el metge li dona el seu número de telèfon mòbil. Per si passa qualsevol cosa. Això és habitual, doctor? Doneu el mòbil a les famílies dels pacients?
Bueno, sí. No crec que sigui habitual, però vam començar amb pocs pacients i molt complexes, i llavors veies que les famílies també estaven desbordades i dius, qualsevol cosa que necessitis important que no sàpigues què fer, em truques o m'envies un WhatsApp, no? I si el WhatsApp jo ja, quan estic desconnectat, quan em connecto el veig i evidentment les famílies fan un ús molt, molt raonable. Si no, les bloquejaríem, vull dir que això...
Et deu bé cridar l'atenció, no, Carme, aquesta relació potser entre metges professionals de la Sanitat de la Vall d'Hebron amb les famílies dels pacients?
Clar, com que el que he estudiat, diguéssim, són casos llargs, s'estableix una relació, sí que hi ha la part professional, però hi ha la part d'afecte. Les famílies, quan parlen d'ells, i quan dic ells em refereixo a tot el personal, aboquen un carinyo, una tendresa, és que els hi cauen les llàgrimes, no? Del sentiment d'estar acollits i de l'agraïment infinit que no saben com tornar, no? Per part dels professionals representa que, bueno, que hi ha una part, no?, en què has de separar la part personal de la part professional, però jo crec que quan hi ha contacte de tant de temps, bueno, tot això surt i afecta.
A veure, farem la prova. Rebeca, la mare del David, tenies algun telèfon mòbil aquí per si passava alguna cosa?
Uns quants. De fet, tenia uns quants, sí. Tenia el de la Maria José, tenia el d'ell, tenia el de la Lisbeth, tenia uns quants.
I això t'alleujava, no et feia sentir tranquil·la?
Sí, clar, nosaltres tenim una d'aquestes històries llarguíssimes i la veritat és que la relació amb els metges sempre és força estreta perquè és això, són coses molt llargues, són coses de tota la vida, per ells són coses de tota la vida. I llavors, sí, a més nosaltres en fem un ús molt raonable.
Sí. M'he de dir que una llança a favor del pare en aquest sentit, perquè el llibre reflexa molt bé la història de que la mare renuncia a tot i està aquí, i en aquest cas ha sigut més repartit.
I el meu...
que és el pare que no està aquí, ha estat molt, 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 molt present.
Sí, és ell, de fet, que va deixar de treballar, perquè no hi ha manera humana de fer-ho si això no ho fas. És a dir, un dels dos ha de plegar de la feina. I això és un tema que segurament també ho reflexes en el teu llibre, que estàs en una tragèdia, no?, emocional, i et pots trobar en una d'econòmica, no? Perquè, clar, has de deixar de treballar, has d'estar 24 hores aquí, és un període llarg, t'estic parlant potser, doncs, nosaltres vam estar 4 mesos, no?, has de fer front a això, i nosaltres estàvem aquí, a 30 quilòmetres, no?, som de Mataró, però la gent que es desplaça i que ha de venir a una casa aquí, després, vull dir, és...
Conseqüències econòmiques, personals, parelles que se separen també en situacions així, no, Carme?
Ells són l'excepció, eh?
Sergi ve a les visites i la Rebeca ve a les rodes de premsa.
Sí, perquè el personatge del pare a la novel·la queda desdibuixat, però és una cosa que està pensada, repensada, contrastada amb els professionals i amb les famílies. Llavors ara parlem d'això, doncs d'aquells són l'excepció.
La novel·la es diu Els núvols, no? L'ha escrit la Carme Martí i reflecteix moltes de les coses que passen aquí dins de la Vall d'Hebron, on som ara. Hi ha una sala, un espai que tu haguessis visitat durant aquest procés de documentació que hagués impressionat especialment, Carme?
La UCI de pediatria, molt més que la de nounats. O sigui, la primera vegada que hi vaig entrar, i clar, hi entrava amb ull periodístic potser, no?, perquè havia de conèixer les maquinàries, com funcionava tot, i la Maria José m'ho anava explicant, i clar, anava d'un lloc a un altre, i jo veia la caneta d'aquella manera, potser, bueno... Quan surts, et desmuntes, i quan tornes a venir, penses, ara ja sé on vaig, no?, i ja està, no? I cada vegada que he entrat, m'ha emocionat molt. Jo crec que és un lloc molt dur, però és bellíssim a la vegada. No ho sé, vosaltres que hi heu estat, és... no ho sé.
Tu tens moltes ganes de sortir d'allà? Sí, no. Hi ha una cosa que explicaves ara, no?, que és aquesta germanor que fas amb les famílies. No t'arribes a imaginar la de nens que viuen durant molts mesos a la UCI, no? I tu entres amb el teu drama, i n'hi ha molts, i tu estàs amb el teu drama, n'hi ha que els tenen de pitjors, i et consolen, i un dia et toca tu, i un altre dia et toca l'altre, no? I es forgen amistats molt fortes, no? Perquè estàs en situacions vitals on no molta gent es troba.
He intentat explicar això tan difícil que és... No hi ha paraules per explicar-ho amb l'emoció que... I passen... Clar, entre altres famílies que han passat per això fa anys i l'emoció surt igual que li ha sortit ara amb ella.
Perquè a més el llibre té una de les coses que veus, no?, amb aquesta cosa que fas de saltar d'un capítol a l'altre, d'un narrador a l'altre, no?, és veure que no ho viuen de la mateixa manera, evidentment, i per sort, deia la Rebeca abans, els pares que els nens, diguem, no? Que el nen a vegades no deixa de ser una cosa aproximada a uns jocs, no?, segons com.
I la seva normalitat. Jo entrevisto criatures que, com que van néixer malaltes, bueno, però és la seva normalitat, i la part dels pares és patiment i més patiment.
I els moments més crítics, el nen està adormit, no? Tot el mes que va estar connectat a la màquina, el d'ahir no té cap record, però la Rebeca i el Sergi doncs, van estar allà cada dia patint.
Tot tenim, el David, ara què fa?
Aquí.
Estaves amb la consola, no, amb el mòbil, no?
Sí.
Jo et vull donar les gràcies, de veritat, perquè hagis vingut aquí, perquè m'hagis explicat un tros de la teva història, a tu, vaja, a tu i a tots, però sobretot a tu.
De res.
Gràcies, Rebeca.
Un plaer.
I gràcies, doctor Ferran.
Gràcies a vosaltres.
Tu vas conèixer la primera nena que va ser trasplantada de cor.
Jo la vaig conèixer com a lectora. Jo feia unes entrevistes a Nova Conca on em feien recomanacions literàries. I la noia més jove de 13 anys que em va fer recomanacions va ser ella, i em vaig quedar parada del món lector que tenia, i a més també escrivia. I clar, tot això venia doncs, de tenir una malaltia congènita de cor i d'hospitalitzacions i de molt de temps així. I 2 anys després va ser el primer trasplantament pediàtric.
Gràcies també a la Maria Caralto, que és la que t'envia cap aquí d'alguna manera. No? Gràcies, Carme.
A vosaltres.
Anem a jugar a Monopoli?
Vale.